Bona tarda, senyores i senyors. Us saludem com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, nova edició del Converses, en companyia del Marcos Pardeiro, de la Razón Digital. Molt bona tarda, Marcos.
Què tal, Carlos?
Juan Carlos Valero, BC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I María Jesús Cañizares, de Crónica Global. Bona tarda, María Jesús.
Bona tarda, què tal?
Convidada aquest dissabte al Converses, la senyora Carlota Pi, que és la presidenta de Hola Luz. Senyora Pi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per estar amb nosaltres. Hola Luz, escolti, explica una mica als oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra com va sorgir la idea de crear doncs, aquesta companyia diferent en el món de l'electricitat, de la llum, i expliques de forma breu què és exactament Hola Luz i què ofereix Hola Luz. Va.
Doncs mira, nosaltres fa ara 10 anys, l'Oriol, el Ferran i jo, estàvem asseguts en un bar després de la graduació del nostre MBA i estàvem pensant en unes paraules que vam aprendre d'un profe que vam tenir que es deia José Antonio Segarra, que va morir desgraciadament ara fa 2 anys, que ell ens va ensenyar i ens va dir que una companyia que està ben gestionada i que és capaç de trobar el seu camí cap a la rendibilitat, ell deia, s'ha de convertir en una eina per canviar el món. Per mi això va ser una revelació. Jo llavors tenia 30 anys i pensava que aquesta feina s'encarregava a les ONGs o als governs, no tenia la consciència de que això havia de ser el propòsit real i verdader d'una companyia. Nosaltres estàvem allà després de la graduació pensant en què podíem fer nosaltres per fer del món un molt millor i al cap d'una estona doncs jo vaig
una inspiració.
A la meva motxilla, no, hi havia preparat un document llarg, 50 i pico de pàgines, el que havia invertit doncs diverses setmanes, i els vaig ensenyar a l'Oriol i al Ferran. La primera pàgina d'aquest document posava connectar persones a l'energia verda. Ells em van fer la due diligence més ràpida de la història de l'univers, no? Que és així amb el dit, no? Van fer 3 o 4 preguntes, va, sí, doncs vinga, ho fem, no? I així és com va néixer Hola Luz. A Hola Luz perseguim un propòsit transcendent d'aconseguir un planeta 100% verd. Ho fem connectant persones a l'energia verda. I això què vol dir? Vol dir que comprem electricitat directament a productors independents i d'energies renovables. A Espanya l'activitat de producció es realitza en un entorn de lliure competència des de l'any 98, o sigui que hi ha milers i milers de productors independents i verds. Nosaltres comprem l'electricitat directament a aquests productors, lloguem el cable pel transport i la distribució de l'electricitat i subministrem a més de 300...
Això és un avió que està passant per sobre del restaurant que nosaltres estem fent el programa. No us espanteu, No us espanteu.
Doncs,
perdona, Carlota,
doncs això,
no?
Comprem electricitat en aquests productors independents i d'energia verda, lloguem el cable i subministrem a més de 378.000 famílies a tots i cada un dels codis postals d'Espanya, fins i tot les Illes Canàries, les Balears, Ceuta i Melilla. I des del juny del 2020, des d'ara fa una mica més d'un any, vam decidir fer un pas més en aquesta visió, en executar aquesta visió de connectar persones a l'energia verda. I no només comprem electricitat a productors renovables i independents, sinó que el que fem és transformar teulades, transformem metres quadrats de teulada en generació d'electricitat 100% verda, no només per la gent que viu sota d'aquella teulada, sinó per tothom. És el que anomenem la revolució de les teulades. I amb això el que fem és disruptar, estem transformant la manera com es produeix i es consumeix l'electricitat en el país del sol.
Molts inputs per continuar preguntant a la Carlota Luz. Però escolta una cosa, Carlota, si vols una idea de 3 emprenedors. Ser emprenedor aquí a Espanya és fàcil, és difícil, has de tenir una idea brillant com la que tu vas tenir. Costa ser emprenedor, encara avui en dia?
Tot costa la vida, però costa ser emprenedor, costa ser periodista, costa ser professor de secundària, costa ser infermer, costa ser doctora, no? Tot costa,
diu,
tot s'ha d'empènyer.
Hem d'emprendre, però...
Tot s'ha d'empènyer i tot va, com deia Peter Drucker, a l'execució. Les idees brillants, l'estratègia, són un commodity. Tothom té una visió, tothom té una idea, tothom té una estratègia, però la diferència és dur-ho a terme, és executar, és fer que això passi, fer que això sigui realitat, no? Quantes vegades doncs, heu estat en converses de bar amb grans propòsits i amb grans discursos, ja, però després s'ha de passar l'acció i s'ha de fer que les coses passin, no? I aquesta és la gran diferència.
Molt bé, obrim micròfons ja de la resta de companys, perquè el Valero té moltes ganes de preguntar.
Jo també.
I la Maria Jesús també. Maria Jesús primera, no? Valero, sí, 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 sempre, no? Sempre la primera ella.
A més, va ser jefa meva, o sigui que...
Què dius? Però això és la prehistòria. Calla, calla.
Però si sou dos joves, encara, no, vinga, què prehistòria, tenim, Maria Jesús,
no, no, sempre diem el mateix, com pot ser que a Espanya no, aquesta energia verda, un país de sol, no tingui més consumidors, vull dir, no sé si és un problema d'ignorància, de por, perquè la gent estem molt acostumats a la nostra zona de confort i, bueno, este tanto papeleo, tanto cambiar de compañía, a lo millor dissuadeix una mica d'això, no? D'informar-se millor. Vosaltres com ho feu? Com trenqueu aquesta barrera de la por o de la resistència a canviar? Com ho feu?
Mira, no és tant la por, sinó com el coneixement, no? Saber que existeixen aquestes opcions. Nosaltres oferim energia 100% verda, més barata, entre un 10 i un 60% de la factura d'estalvi gràcies a l'ús intensiu de la tecnologia i les dades, i posant sempre les persones al centre. I les persones no són només els nostres clients actuals, sinó són clients que mai tindrem. És un compromís amb les generacions futures. És transformar la manera com es produeix i es consumeix energia en el país del sol, no només pels que estem ara, sinó pels que vindran després. Què passa? Que una energia que és 100% verda, que t'estalvia diners i que et posa al centre, només has de saber que existeix per almenys informar-te'n. No? Nosaltres estem creixent ara a un ritme de 30.000 clients cada trimestre, nous, 39% dels quals venen per recomanació directa d'un client existent. Clar, no hi ha una potència comparable a una persona que ja s'ha unit a la revolució de les taulades o que ja s'ha unit a Ola Luz parlant sobre nosaltres en una taula com la que estem asseguts avui. No? Llavors, això és fruit de posar en pràctica el que nosaltres determinem l'estratègia imbatible, i és imbatible perquè no es pot copiar amb tecnologia ni es pot pagar amb diners, que és que nosaltres no venem simplement electricitat verda o no venem simplement plaques solars, sinó que el que oferim als nostres clients és una relació de llarg termini basada en una cosa que no es paga amb diners i que no es reemplaça amb tecnologia, que és la confiança. I clar, tu no recomanes una companyia a un familiar o un amic teu, sinó és algú amb qui confies. I això és la nostra gran força, és la nostra estratègia imbatible. Aleshores, què ens passa a nosaltres, Maria Jesús? Que de cada persona que ens coneix, que encara són poques, i nosaltres ara invertim diners, i per això vam sortir a borsa fa 2 anys per capitalitzar la companyia i invertir en aquest coneixement de marca, perquè de cada persona que ens coneix, el 66%, o sigui, 2 de cada 3 persones que ens coneixen, ens consideren com la millor opció. I d'aquestes, el 39% es canvia a Ola Luz. Llavors, què necessitem nosaltres? Donar-nos a conèixer més i més, perquè no és un tema de por, ni és un tema de mandra pel papeleo, perquè nosaltres ens encarreguem de tot, ni és un tema de que no creiem en les renovables, perquè la revolució de les teulades, posar-se panells solars en el sostre de casa, es paga sol, es paga de l'estalvi que generem en la factura des del primer mes, sense posar ni un sol euro a sobre de la taula, i ara mateix té una conversió, és que pràcticament ningú diu que no, no? Us diria. Aleshores, no és un tema tant com de mentalitat, com un tema de ser capaços de donar-nos a conèixer, i que d'aquests 27 milions de clients potencials que hi ha a Espanya, doncs sap cada cop més la gent sàpiga que nosaltres existim i per almenys s'informi, no?
Vale, ara sí.
Sí, sí. Bueno, m'estic interessant molt en aquesta entrevista, perquè ho estic traslladant.
I acaba de començar l'entrevista, vale?
Sí, 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 però ja m'està interessant molt, perquè ho estic traslladant en la meva comunitat de propietaris d'un poble metropolità de Torrelles, i davant d'una situació actual, d'una escalada del preu de la llum increïble, tots els noticiaris cada dia en parlen, vostè està parlant que sembla música celestial, vull dir, jo m'està interessant.
Ja sembla mentida, no? Amb lo fàcil que és, que no ho estiguem fent, oi?
Sí, no, m'està interessant. Llavors, com ho traslladem? Ara, la meva comunitat, jo, una comunitat de cases parellades, què s'ha de fer? Quins números feu, per exemple? Pràcticament.
Sí. Mira, el que fem amb la revolució de les teulades és transformar cada metre quadrat de teulada que tu tens viable a casa. Viable, què vol dir? Que li toqui el sol o sigui que no estigui afectat per ombres i que l'estructura sigui suficientment forta com per aguantar una instal·lació, que ho són quasi totes, eh? Per entendre'ns, una de cada mil no es pot perquè la teulada és d'uralita, per entendre'ns, però una teulada normal és viable. A Espanya hi ha 10 milions de teulades viables per ser transformades en energia 100% verda, que pertanyen, que són propietat de clients residencials, de famílies, com les que potser ens estan escoltant ara. Llavors, el que fem és, anem a casa vostra, mirem quina és la superfície tècnicament viable que hi ha de la vostra teulada, això ho connectem amb el consum d'electricitat que vosaltres teniu, històric o futur, per exemple, doncs si vols fer canvi en algun equipament de la casa o si tens previst ja comprar-te un cotxe elèctric, i el que fem és posar-te una instal·lació el més gran possible, tal que generi un estalvi de l'autoconsum instantani, la mitjana és el 27%, o sigui, si tu tens una factura la posem en base 100 euros al mes, 27 euros cada mes ja te'ls estalvies perquè hi ha una producció d'electricitat que et fas tu mateix, hi ha una electricitat que et sobra perquè totes les famílies en general consumim electricitat sobretot durant el vespre i les primeres hores del dia, i en canvi els panells solars produeixen durant les hores centrals del dia i per tant hi ha tota una part d'electricitat que està produint la teva teulada quan tu no ets a casa. Llavors el que fem nosaltres com a Olaluz és comprar-te el 100% d'aquesta electricitat que et sobra a un preu més alt que el que es paga en el mercat. Per què? Perquè estem utilitzant la teva teulada com una central de producció, com explicava al principi, o sigui, el que estem és transformant el teu edifici, els teus metres quadrats de teulada en producció d'energia.
Però, Carlota, això que em costa ara? Ara, ja, dic, vale,
aleshores,
què em costa?
Tu tens 27 euros d'estalvi, 23 euros que et paguem per aquesta energia que produeixes de més, i d'aquests 50 euros, que és la meitat de la teva factura, aquests 50 euros que t'has estalviat, si tu vols, pots posar entre 5 i 10 mil euros, que és el que val una instal·lació mitjana, pots posar entre 5 i 10 mil euros de la teva butxaca i ja t'estalvies 50% de la factura des del primer mes, o si em dius, escolta Carlota, jo ara no tinc 5.000 o 10.000 euros per invertir en això, no hi ha cap problema. Nosaltres fem la inversió per tu, paguem la instal·lació per tu i et donem un crèdit que és fins a 15 anys, pot ser menys, pot ser la llargada que tu vulguis, de manera que la quota que tu has de pagar-nos cada mes per tornar-nos aquest crèdit sigui més petita que l'estalvi de 50 euros que t'hem generat a la factura de la llum. O sigui, que és el mateix que dir que les plaques es paguen soles, perquè on tu tenies una factura de 100 euros, doncs ara en tindràs una, en el pitjor dels casos, no? De 99, o sigui, un euro menys del que pagaves abans de posar els panells solars, però tens uns panells solars en la teva teulada que primera cosa que et fan, t'independitzen completament dels titulars de rècord de preu de la llum. Això ja et serà igual per sempre més, no? Són uns panells solars que viuen 40 anys i tu, els repagues amb 15. No, el manteniment és molt senzill. El manteniment val 50 euros a l'any. Per què? Perquè unes plaques solars fotovoltaiques no es mouen, no tenen parts mòbils i es deterioren molt poquet. Pràcticament el manteniment que necessiten pràcticament és la pluja, que és treure aquesta capa de pols que genera. Pot ser que hi hagi unes obres al costat de casa, pot ser que hi hagi unes gavines i que puguin creus algun desperfecte. Nosaltres monitoritzem les instal·lacions en temps real, fem un manteniment preventiu per assegurar-nos que el funcionament i l'eficiència és correcta i quan cal anem a fer aquest manteniment correctiu que està inclòs en aquest contracte de 50 euros a l'any.
I a més les subvencions, no?, que parlàvem abans, les subvencions que et poden donar
la Unió Europea,
això on top, no? O sigui,
això que us he explicat
funciona sense cap subvenció, Maria Jesús, o sigui, això és amb el preu full price de la instal·lació. A més, ara tens subvencions de l'IBI, hi ha molts municipis que subvencionen el 50% de l'IBI durant 3 anys, 50% de l'IBI durant 3 anys, més o menys al voltant de 4.500-5.000 euros, pràcticament estàs pagant o la totalitat o la meitat de la instal·lació, el que us estava dient, la mitjana entre 5 i 10.000 euros, i a més ara hi ha els fons europeus que estan aprovats ja en moltes comunitats autònomes, per exemple ja estan aprovats a Balears, on pots accedir a una subvenció de fins al 55% del cost de la instal·lació. Nosaltres us ho tramitem tot, totes les instal·lacions que es posin després de l'1 de juliol, o sigui, totes les que es posin ja avui, totes són elegibles per poder accedir, per poder gaudir d'aquestes subvencions ja sigui les dels fons europeus com les de l'IBI. O sigui que realment, econòmicament, els números són sensacionals, no? O sigui, no trobareu una inversió millor a la vostra vida, no? Que no poses ni un euro de la teva butxaca i et genera estalvi, no? Clar. És quasi com si fos màgia.
I a més pots guanyar, no? Perquè pots vendre energia també, no? Vosaltres compreu l'energia que pot produir.
Nosaltres comprem el 100% de l'energia excedentària en una casa unifamiliar o parejada. És aquest 23%, són aquests 23 euros cada mes que cobraries en una mitjana, no? Una instal·lació mitjana per la venda d'aquesta energia excedentària i per això generem aquest 50% d'estalvi a la factura. Estalvi del qual tu et pagues la quota del préstec que t'hem donat per poder fer la instal·lació, o sigui, no? És com posar, imagineu-se, no? Tu pagues un lloguer de 1.000 euros al mes i ve algú i et diu, escolta, a partir d'ara, si tu vols, pagues 990 i d'aquí 15 anys el pis és teu. Ostres, no? Sembla màgia. Doncs és una mica el que estem fent amb la revolució de les teulades, és aquesta revolució. I el que em deies tu, Carlos, és que inclús això per cases unifamiliars o parejades, per una comunitat de propietaris, no és que puguis tenir un estalvi del 50 o 60% a la factura de la llum, és que fins i tot et pot sortir una factura negativa, fins i tot pots arribar a cobrar per la factura de la llum perquè tens més producció en la teulat d'aquesta comunitat de propietaris que el consum de l'escala. El que fem amb una comunitat és que enllacem la producció dels panells solars el consum comunitari dels ascensors, de la llum de l'escala, del pàrquing si n'hi ha, no? Llavors, realment, per això li diem la revolució de les teulades, no? Si no, tindria un nom doncs, més de producte normal. Perquè
no,
és
no,
que
sembla un compte dades, tal com està el preu de la llum ara mateix, que ens estiguis explicant tot això, dius, bueno, a més encara et paga l'empresa perquè tu li produeixes energia. Marcos, va, que volies preguntar-te, som-hi.
Volia preguntar per què estan fent malament ara mateix les administracions. No parlo només de, o sigui, d'una en concreta, si és l'administració central, el govern, o si és la Generalitat, o si és els ajuntaments, per la situació que tenim ara. Parlo una mica en general, no només de la tarifa de la llum, sinó en general, que fa molts anys que sentim sobre la necessitat d'energies renovables, però sembla una mica com la necessitat aquesta de l'IMSD, no? Que van passant els anys, van passant els anys, sempre sense el mateix.
O sigui, les mesures que està prenent el govern ara són mesures necessàries perquè ara tenim un virus que ja el teníem fa 10 anys però que ens provoca una febre de 42 i per tant ens hem de prendre un gelocatil i és necessari i és imprescindible perquè una febre molt alta es converteix en un problema en si mateix i per tant hem d'atacar també aquesta febre per descomptar. El virus que tenim és que tenim un mix de generació en un país que som una illa elèctrica molt car i que aquest mix de generació cada cop serà més car si no invertim de manera molt seriosa en generació renovable distribuïda com la que us estic proposant de la revolució de les teulades. I això es pot fer molt ràpid. A Vietnam és un país, anem a dir, no una potència tecnològica ni una primera potència mundial famosa per la seva capacitat executiva, no? Han instal·lat l'equivalent a 7 centrals nuclears, 7.000 megawatts de generació solar fotovoltaica a les teulades de les cases en menys de 6 mesos. Això els ha transformat l'economia. Això es pot fer perfectament a Espanya, perfectament. Llavors, el que està fent ara l'administració central és necessari i està bé? Sí. És suficient? No. Què necessitem que facin? Necessitem, sobretot, que hi hagi una vehiculació dels fons europeus, dels Next Generation Funds per les subvencions a les renovables, que sigui més fàcil de tramitar. Com us deia, no són necessaris, perquè el business case funciona sense la subvenció, però clar, amb la subvenció és encara millor i per tant anirà encara més ràpid i això ens aniria molt bé que passés. I després, doncs que es faciliti el màxim possible, com ja hi ha 11 comunitats autònomes d'Espanya on no es requereix permís d'obra per poder instal·lar panells solars fotovoltaics, no? Entre els quals està Catalunya, que fa més de 2 anys que ho té, ara recentment s'ha sumat Madrid, hi ha, com us deia, 9 comunitats autònomes més, a part de Catalunya i Madrid, on no és necessari això. Llavors, tot el que sigui facilitar els tràmits per poder fer efectives les instal·lacions i a més, tramitar les subvencions de manera ràpida i eficient, tot això ens construeix com a país, no? Per tothom que es vulgui posar una instal·lació solar fotovoltaica.
Carlota, tu que coneixes molt bé la matèria, és una sorpresa el que està passant a Espanya en el preu de la llum ara mateix?
No, clar que no, clar que no. Això
es veia venir.
Home, és que, vamos, això és blanco i en botella, vamos.
Ens ha agafat de sorpresa a molts.
No, a ningú li agafa per sorpresa, no. O sigui, això és producte d'una generació limitada, una producció limitada, perquè Espanya és una illa elèctrica. la capacitat d'interconnexió que tenim amb Europa és molt petita i és normal, perquè per forar els Pirineus per connectar-nos amb Europa és molt car i és molt antisostenible. La demanda elèctrica del país creix, perquè la demanda elèctrica de les famílies creix, creix la demanda de climatització, creix la demanda de tecnologia, creix l'electrificació de la mobilitat i, per tant, això només farà que creixi. Hem de subministrar tota aquesta demanda amb energia produïda dintre de la península i aquesta producció té un mix car perquè depèn molt dels combustibles fòssils com el gas. Llavors, produir electricitat amb gas cada cop serà més car. Un, perquè cada cop serà més car emetre una tonelada de CO2 a l'atmosfera, clar, perquè s'ha de desincentivar tot allò que provoqui contaminació i efecte hivernacle, i això és ara i ho serà més. I després el gas, hi ha poca gent que el té, i la gent que el té en té poc i se'l fa pagar.
I no
obre
l'aixeta.
És que això era més clar que l'aigua. Llavors tens tots els ingredients i totes les condicions de contorn perquè hi hagi uns preus de màxims històrics. I tant que passarà. I l'única solució que tenim
és... I de cara al futur, Carrota continuarà pujant el preu de la llum.
O sigui, si no canviem de manera dramàtica, de manera disruptiva, la manera com es produeix i es consumeix electricitat en el país del sol, és per força que continuarà. Jo no sé quins seran els límits. Si continuarà amb aquesta rampa, més, menys, perquè si ho sapigués, doncs muntaria una companyia de trading, no? Està clar, perquè hi ha gent que diu que ho sap, però no ho saben, no? Perquè si no, ells també muntarien una companyia de trading.
El president del govern,
no?
Diu que d'aquí uns mesos començarà a baixar el rebut de la llum.
Això és el que a mi li agradaria i ens agradaria a tots. Una altra cosa és el que passarà. Llavors, el que necessitem és... passarà a l'efecte del gelocatil, ens ajudarà? Sens dubte. Se'ns passarà el virus amb el gelocatil? En cap cas. Llavors, necessitem, com sigui, invertir en generació renovable, tant centralitzada com, sobretot, aquesta generació descentralitzada. Per donar-vos una idea, o sigui, Espanya, que és un país on hi ha 1.700 hores de sol equivalents a l'any, és un dels països més assolellats de la Unió Europea, no cal que us digui les hores per saber que és així, perquè sí, tots els jubilats alemans venen a Espanya, no és al revés, no? Hi ha menys instal·lacions solars fotovoltaiques per ús domèstic que la ciutat de Brussel·les.
Tot Espanya.
La pluja i els núvols.
Llavors,
que hi ha
Brussel·les. Ja veieu la feina que tenim, o sigui, és que, vull dir, no cal parlar-ne més, no? O sigui, la diferència que hi ha entre on hauríem d'estar i on estem, no? I llavors això realment provocarà canvis significatius. 7.000 megawatts que han posat a Vietnam són els que necessitem per fer baixar dramàticament el preu de la llum, que ara estem en rècords de 200 i 300 euros al megawatt hora. Si això ho fem bé, ens posem a preus de 30 euros al megawatt hora.
Llavors,
30,
què ha passat els últims anys? S'ha incentivat poc aquest tipus d'energies alternatives, com la de vostès? Perquè, per exemple, a Bèlgica hi hagi tantes plaques fotovoltaiques i aquí no n'hi hagi.
És un tema de fa 10 anys, fa més de 10 anys.
Obstacles,
mala premsa, no? Quants de vosaltres heu sentit que és que tots els problemes que tenim en el sistema elèctric espanyol són les primes a les renovables? Això és completament fals, no? És que les renovables són un luxe que no ens podem permetre. Tot això és un missatge que s'ha fet passar durant molts anys, durant molts anys, i que a nosaltres ens ha costat 10 anys d'evangelització i de canvi. Ara, fixeu-s'hi, però
necessitem nuclears o ja no necessitem nuclears amb tot aquest sistema, perquè forma part també d'aquest debat?
També forma part d'aquest debat, i les nuclears ara mateix poden ser necessàries en un escenari on tenim, mireu, 10 milions de teulades, com us dic, 10 milions de teulades tècnicament viables a Espanya per ser transformades, a una mitjana de 5 kilowatts, que és una instal·lació mitjana, més aviat petita, són 50.000 megawatts. És l'equivalent al 50% de la potència instal·lada actual. Si això ho fem, no ens fa falta ja més nuclears. O sigui, ara, clar, està d'anar en sèrio amb aquest tema. I llavors també a vegades em diuen, no? Ja, però quin percentatge de gent s'ho posarà, no? Mireu, fa 100 anys la gent no tenia lavabo a casa seva. No? I segur que llavors ens preguntaven quin percentatge de gent s'ho posarà, no? O sigui, ara qui aniria a viure en una casa que no tingui quarto de bany, no? O en l'any 94, la meva mare, que per temes de feina va anar a treballar a Madrid de dilluns a dijous, jo era l'única nena de la meva colla que la seva mare o pare tenia telèfon mòbil, no? Llavors segurament la gent es preguntava quin percentatge de gent tindrà mòbil, no? Doncs això passarà,
passarà exactament
el mateix. I aquest escenari de tenir 50.000 megawatts de generació distribuïda en el país del sol és perfectament factible, i quan passi, sigui, la data en la que això passi només depèn de nosaltres. Això pot passar en el 2030, en el 2050, en el 2025.
Afortunadament o no, tenim una vicepresidenta del govern i ministra de Transició Ecològica, no?
Sí.
Afortunadament, no?
Sí, afortunadament.
Creu vostè,
sí,
per tant, vostè hauria de ser secretària d'Estat, llavors.
Ui, a mi m'interessa molt poc la política, la veritat, perquè, com us deia...
És una emprenedora.
Perquè us deia, penso que...
Però escolta'm, està fent els plànols del que hem de fer, no?
La cosa és
que això, els plànols, no?
O sigui, mira, aquí hi ha dos avantatges, no? Primer et contesto això, no? I a mi la política m'interessa zero, perquè penso que la manera que nosaltres tenim de canviar el món és des de la Luz, i la Luz és una companyia que està pensada per ser una eina que aconsegueixi transformar el món de manera ràpida i profunda, i penso que tenim molta capacitat d'acció.
Però un govern és una palanca més forta.
És una altra palanca, no sé si més o menys forta. Vostè qui creu que té més potència avui en dia, Google o el govern d'Espanya?
Bueno, està clar, si la comparativa és...
Llavors, les companyies que tenen un propòsit transcendent fort i que són capaces de ser una eina poderosa poden transformar el món també de manera ràpida i profunda. I després aquí hi ha un altre tema molt important. Això que us he dit jo de posar 50.000 megawatts de potència addicional de generació distribuïda solar fotovoltaica no és cap planificació energètica que hagi de fer cap govern. Això és una decisió personal de cada una de les 10 milions de famílies que avui ens poden estar escoltant. És una decisió personal de transformar la meva teulada que ja tinc, on ja hi brilla el sol, i on a sota de la teulada ja hi visc jo, transformar-la a canvi de posar 0 euros en generació d'energia 100% verda, no només per mi, sinó per tothom. No? Donar a la gent la possibilitat de ser un rebel, un heroi d'energia verda des del sofà de casa seva, que és el que donem nosaltres, aquesta possibilitat, és d'una potència èpica, perquè tothom vol ser recordat el dia que es mori, que això és el que és 100% segur, que un dia tots ens morirem. Tothom vol ser recordat el dia que es mori com una persona que va mirar de fer les coses el millor possible.
Esteu escoltant a la presidenta de la Luz, la senyora Carlota Pi, convidada aquest dissabte al Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, avui en companyia també del Marcos Parideiro, Maria Jesús Cañizares i del Juan Carlos Valero. Arribats a aquest moment de recordar als nostres oients una oferta que tenen aquí preparada als professionals de l'hotel Eurostars Gran Marina. És això de vine a sopar, queda't a dormir i a més pots esmorzar. És una oferta que està en marxa, que la podeu aprofitar, sopar, dormir, esmorzar per 150 euros. 150 euros a la parella, vull dir que és una oferta que val la pena aprofitar-la. Qualsevol parella, exactament, estàs en 5 estrelles, aquí al Port de Barcelona, amb unes habitacions que miren unes cap al Tibidabo, Collserola, magnífic, unes altres que miren cap al mar, encara més magnífic, i tot això amb una gastronomia de primera categoria, de divisió d'honor.
Fins quin dia, Carles?
Doncs mira, fins a finals de tot aquest mes d'octubre encara poden aprofitar-ho. Però escolta una cosa, això només és viable divendres, nit i dissabte. Divendres i dissabte, El preu de 150 euros, vine a sopar, queda't a dormir i a més pots esmorzar. 150 euros, si t'hi vols apuntar, te proposo dues possibilitats. Una, telèfon. Has de marcar aquest número, 93-603-9000, 93-603-9000, i clicar un moment que et donen determinat el telèfon, que diu cena. Tu dius cena i te pots apuntar amb aquesta oferta. Què vols fer a través de la pàgina web? Doncs mira, entres al granmarinahotel.com, gran, acabat amb D, granmarinahotel.com, i hi ha una pestanya que posa cena. Cliques allí, t'apuntes i pots venir a sopar, a dormir i esmorzar amb la teva parella per 150 euros divendres i dissabte nit. Ja ho sabeu, qui s'hi vulgui apuntar, doncs aquí està l'oportunitat que encara ofereix aquests 5 estrelles el Eurostars Gran Marina aquí al Walter Center de Barcelona.
Home, té molt bona pinta, no?
Té molt bona pinta. Carlota, ja saps què fer. Descansa una mica.
No hem parlat de portes giratòries. La Maria Jesús
ja en parlarem, però més estem avui...
No, volia fer una altra pregunta.
Escolta una cosa, tu t'has fixat que avui la protagonista del programa d'avui, la senyora Carlota Pi, tota l'estona li està donant el sol a la cara? No, el sol
no.
La crida, ara ja no, ara
no,
marxant,
però sol.
Fins fa una estona el sol li donava la cara.
És una liada del sol.
El sol la cridava, la senyora Pia. Jo m'he fixat com aguanta el sol, que bé que ho porta, Tenen una bona inventura, vostès i el sol. Vinga, ara sí, Maria Jesús, som-hi.
No, només hem parlat molt de famílies, de particulars i tot això, i volia saber les empreses, si són receptives a això, com està, si treballeu amb elles, com estan els empresaris que potser fins ara no eren molt sensibles a això, o sí. Igual estem equivocats.
Nosaltres ens dirigim també a la P de les pimes, ens agrada dir això, perquè només és la petita empresa, un restaurant, una perruqueria, la consulta d'una dentista, perquè la seva aproximació a l'energia és semblant a la que fas a casa, no? Quan tu tens una botiga i casa teva, l'aproximació que tu fas a l'energia és molt semblant, i sí, doncs són super receptius en aquesta proposta d'energia verda més barata i que posa les persones al centre.
Mm? Ho dic perquè també poden donar exemple. És que abans comentaves, no? És conèixer, és el boca-orella una mica, no? Tot això, i que si ho veus, ho vols, no?
I tant, sí, és veritat. Això ens ajuda molt. De fet, tenim molts comerços, farmàcies, restaurants que es posen una enganxina nostra a la porta, amb orgull, no? Ostres, aquí utilitzem energia verda de la luz. També les instal·lacions solars fotovoltaiques els hi posem una placa a fora que diu, no? Aquesta taulada ja està canviant el món, no? I això doncs, a les persones ens agrada, no? És el que us deia abans, no? La possibilitat de ser un heroi des del sofà de casa, la possibilitat de sumar-se a una cosa que és més gran que un simple producte o una simple companyia, sinó que és un moviment que ajuda al planeta a ser un lloc millor.
Carlota, i el nom de la luz com va néixer?
Nosaltres volíem, quan vam començar, volíem un nom que fos proper, que quedés clar el que fèiem i que no tingués la paraula energia. No? Eren els tres requisits que teníem, i llavors vam estar allà donant-li voltes amb uns amics, amb l'Ignasi Giró, d'On és en Smile, us estic parlant de fa 10 anys, i ens va sortir una primera opció que no ens agradava gens, i a partir d'aquesta primera opció, donant-li una mica més de voltes, ens va sortir la luz, que vam veure clar que érem nosaltres.
És maco.
I què penseu? Què penses d'aquestes propostes d'una part del govern espanyol de crear una companyia energètica nacional, allò nacional en el sentit nacionalitzada, vull dir allò, pública. D'una banda, i parlant de cosa pública, què penses també de les portes giratòries? El darrer cas d'un líder del PSOE de Madrid que ha entrat a una companyia energètica i suma i sigue.
Mira, sobre el tema de la companyia elèctrica pública, jo li aconsello a tothom que estigui pensant de fer-ho que parli amb l'Ajuntament de Barcelona, no? A veure com els ha anat, van llançar-ne una fa 4 o 5 anys, no crec ni que tinguin ni 5.000 clients. Ha costat molts diners a tots els contribuents de la ciutat de Barcelona. A mi a vegades em sap greu quan veig publicitat seva perquè penso, carai, aquesta publicitat la paguem nosaltres. I llavors penso que se li ha de donar una mica una volta, no? En aquest tema, no ho aconsellaria gens. I després sobre les portes giratòries, doncs mira, saps una cosa? És que no les entenc. Vull dir, no les entenc perquè realment nosaltres al nostre Consell d'Administració i en el nostre top management hi tenim gent que pensem que ens contribueix genuïnament a l'execució de la nostra estratègia, que són els millors en les coses que fan i que ens empenyen a ser millors com a companyies. Llavors, realment és que no ho entenc. Vull dir, no li veig cap avantatge, la veritat.
A no ser que hi hagi uns interessos foscos, no?
Però per això et dic que jo no ho entenc.
No forma part del marc mental.
No ho entenc.
Marcos.
Sí, una pregunta. El món en general de les empreses tendeix a que hi hagi, sobretot grans corporacions, que passen el moment hipotètic que arriba una gran corporació elèctrica energètica a absorbir o la luz.
Absorbir, no. Absorbir és una paraula terrible. Nosaltres estem aquí per canviar el món, Marcos. Estem aquí, com us explicava, per aconseguir un planeta 100% verd, connectant persones a l'energia verda i arribant a un compromís honest amb les generacions futures, amb la nostra estratègia imbatible de generació de confiança i utilitzant la tecnologia i les dades per oferir estalvi i posar les persones en el centre. Tots els contextos que ens ajudin a fer això més gran i que ens ajudi a transformar el món de manera més ràpida i més profunda són contextos que nosaltres sempre i en tot moment analitzarem, però sempre perseguint aquesta finalitat.
Ara, se m'acudeix el tema de la pobresa energètica. Ja has explicat molt bé una mica les condicions, que són molt bones. Vull dir, també teniu en compte això de gent que potser no pot pagar. Ja sé que doneu totes les facilitats, però ara mateix també es parla molt d'això.
La meva mare a mi un dia em va dir una cosa, Maria Jesús, que em va agradar molt, és que la pobresa no té cognoms. La pobresa ni és infantil, ni és energètica, ni és femenina, ni és pobresa menstrual, que és l'última que he sentit, no? O sigui, si tu no pots pagar 50 euros de la factura de la llum, al mes tens problemes molt greus i hem d'adreçar la pobresa sense cognoms des de una política social que aculli en aquestes famílies, perquè generalment el problema, si una família no té cap ingrés, ningú té feina en aquella família, els problemes que tens són molt seriosos, no? Llavors, posar-li cognoms a la pobresa és una manera de blanquejar el problema, no? Ah, és que només és un problema de 50 euros, no és veritat, no? És que només és un problema de que no pots comprar compreses o tampons, no és veritat. Només és un problema de que el nen no té, necessita una beca menjador, no és veritat, no? Els problemes són molt més profunds i s'han d'adreçar d'una manera més profunda i transformadora.
Ho dic perquè, per exemple, no és que sigui pitjor o millor, però Agbar sempre diu que ells mai han tallat el subministre de l'aigua. En un cas de pobresa,
nosaltres tampoc. Un client exacte. Que és vulnerable i que qualifica per acollir-se al bo social, nosaltres immediatament el traspassem al bo social. I el bo social és una tarifa especial que rep una subvenció directa dels pressupostos generals de l'Estat, que paguem entre tots, que és un 25% del total de la factura, i això ho fem immediatament a qualsevol persona que detectem, qualsevol família que detectem que qualifica per ser acollit al bo social, sense cap mena de dubte.
Carota, tu estàs al capdavant d'una empresa com és Olaluz, en un sector energètic on predomina la figura masculina, podríem dir, no? Tu ets presidenta, com deia, d'Olaluz. Tu també pots ser una mica inspiradora per a altres dones que vulguin ficar-se en aquest món de l'energia. Tu ets mare, em penso, veritat.
Tens, sí, tinc tres filles.
Tres filles, tres criatures, i a més estàs al capdavant, com deia, d'una empresa important com és Olaluz, no?
Aviam. Sí, nosaltres quan us dic que vam crear la companyia per transformar el món, també ho fem des del model de l'empresa. Nosaltres a Olaluz som una companyia 100% paritària. Som la companyia número 1 del món, companyia elèctrica número 1 del món en ESG, Environmental, Social and Governance. Tenim 50% de dones a tots els equips i a totes les posicions, inclús a tecnologia, no? Em deien, és que no hi ha dones de tecnologia, no és veritat, i tant que hi són igual de bones, no? S'han de buscar més, perquè costen més de trobar. Imposem quotes, jo sóc una gran fan de les quotes. Moltes vegades s'ha parlat de no, és que les quotes, clar, la gent ha de tenir mèrits. No, és que clar, són quotes i meritocràcia, no és o, és
dues,
i meritocràcia, clar. Però i llavors què requereix? Més intensitat i més esforç per trobar persones, per trobar dones que siguin dones, que formen part d'aquest equip, d'aquest consell d'administració, d'aquesta àrea, i que estiguin a l'alçada de les responsabilitats que se li demanen, i tant, i només faltaria. I sóc molt fan d'aquestes quotes perquè el resultat que provoquen és introdueixen un biaix positiu en un sistema que ja té un biaix que d'una altra manera serà impossible de trencar, no? O ens costarà uns altres 300 anys. L'altre dia vaig llegir un estudi de la ONU que deia que els estudiants que avui entren a l'educació primària, o sigui, nens de 6 anys, quan tinguin 80 anys, viuran en un món paritari. Ho sento molt, però aquesta velocitat no ens la podem permetre. No? I per tant, nosaltres introduïm de manera salvatge quotes a totes les àrees i, efectivament, no? Igual que nosaltres som una companyia d'execució d'uns valors i obtenim rendibilitat i obtenim valor, no? Des que vam sortir a borsa fa 2 anys hem doblat el tamany de la companyia, hem doblat el market cap, la gent que va invertir en nosaltres a la sortida de borsa ha fet 2 vegades els seus diners. Gràcies a l'execució salvatge d'uns valors, no és tenir valors o guanyar diners, és que som capaços de guanyar més diners alineant-nos amb uns valors. De la mateixa manera que som capaços de fer això, i també volem servir d'inspiració, no? Pues per a altres companyies que vulguin apostar per aquesta paritat, no? que és molt fàcil de fer, a més, eh? Vull dir, nosaltres treballem amb jornada 100% flexible. Abans del Covid tothom ens deia que estàvem bojos com ho fèiem, no contem dies de vacances ni tenim horaris, treballem
treballem
per objectius des de sempre. Tenim una nurseria que vam inaugurar el 2014 quan teníem només un nen. Ara n'hem tingut potser gairebé 30, unes educadores de mètode Montessori. I això genera un context de flexibilitat que permet a les persones, especialment a les dones, especialment a les mares, arribar a la millor versió de si mateixes desenvolupant-se en un entorn professional competitiu i exigent. No?
Vull dir, tu marques l'horari que vols fer a l'empresa?
No, tu fas els objectius. O sigui,
has d'assolir
els objectius que tu has consensuat i que tu has treballat, perquè nosaltres fem objectius top-down, i després aquests objectius tornen bottom-up, i els que treballem, pels que lluitem en el següent trimestre, són els que hem acordat amb el 100% de les 253 persones que treballem a Ola Luz. I per tant, un cop tu tens clar els objectius pels que has de treballar, que són objectius que tu has participat en el disseny d'aquests objectius, qui sóc jo per venir-te a dir quina hora has de venir, a quina hora te n'has d'anar, i si vas al festival de ballet de la nena o no. O sigui, no?
És absolut, tu aconsegueix no? El que t'has proposat?
Steve Jobs deia, no? Nosaltres no contractem gent intel·ligent i alineada amb els valors per dir-los el que han de fer. Els contractem perquè ens ho diguin ells el que hem de fer nosaltres, no? I és aquesta és la filosofia amb la que treballem.
Ens queden 3 minuts de programa.
Sí, parlant de velocitat, ha parlat de la velocitat de l'igualitarisme entre homes i dones que deia l'ONU d'aquí 80 anys, però la velocitat de creixement de la companyia. Tinc entès que vostès volen assolir el milió de clients en el 2023, o sigui, d'aquí 2 anys.
Sí.
Això no serà possible si no és amb adquisicions.
No, això és perfectament possible. Nosaltres hem doblat el tamany de la companyia en els últims 2 anys, tenint en compte que un d'aquests 2 anys ha sigut el del Covid. Vam sortir a borsa el 29 de novembre del 2019 amb 200.000 clients. En tenim ara, a tancament, 30 de setembre, 378.000. Us repeteixo, hem crescut en aquest tamany, un any dels quals ha sigut l'any del coronavirus. Nosaltres estem perfectament confiats d'executar el nostre pla.
El creixement serà exponencial cada any.
Nosaltres pensa que, clar, una estratègia de creixement com la que fem nosaltres, que és un percentatge molt elevat de recomanació, com més gran és el volum de gent que et recomana, el percentatge es manté, però el valor absolut de clients nets que obtenim cada cop és més gran i per tant es fa aquest efecte de la bola de neu. Nosaltres estem perfectament on track per aconseguir els objectius a final del 23.
Molt bé, doncs abans d'acabar li volia preguntar a la Carlota per com veu Catalunya, per com veu Espanya, com veu Barcelona després de la pandèmia. Bueno, la cadència, no sé com veu ella, si veu que estem molt avall i anem cap amunt o estem estabilitzats.
Jo penso que tenim tots els ingredients per petar-ho molt fort, o sigui, sí? Tenim tots els ingredients, tenim una ciutat, un país amb gent amb talent extraordinari, amb una qualitat de vida on vol venir tothom, amb una sèrie d'un ecosistema de companyies innovadores que tenen propostes de valor i que tenen propòsits transformacionals on molta gent s'hi vol sumar i que, vamos, o sigui,
però quan veu
només
que
pot
no,
anar bé, vamos.
Però quan veu que no ens posem d'acord o que no es posen d'acord alguns polítics en què necessitem un aeroport com
demana... Jo, la veritat, us diré una cosa, és que la política està molt sobrevalorada,
ja sé, no.
La veritat.
Jo li pregunto
que,
per...
Molt sobrevalorada, o sigui, escolti, penseu molt que tenen molt poder i aquí al final el poder és de la gent.
Però
qui passarà
cosa,
el que vulgui la gent?
Carlota, tu què en penses quan veus que no ens posem d'acord en tirar endavant un aeroport com el de Barcelona? En ampliar-lo.
La veritat és que aquest debat d'aeroport m'interessa zero. Perquè nosaltres executarem el nostre model de negoci amb aeroport gran, petit, mitjà o sense. O sigui, és que és irrellevant, no? Com més facilitats hi hagi, millor. Però
clar.
Si no hi ha, doncs no passa res, passarà igual. No?
No conec
cap companyia tecnològica de la ciutat que estigui preocupada per aquest tema. O sigui, ni una de veritat. I a vegades penso que donem tanta importància segons quins debats,
mal
quan en realitat els debats estan en un altre lloc.
Aeroport petit. Està que l'opeten.
Sí. Molt bé, donaria per més la conversa, però hem d'acabar la conversa d'aquest dissabte. Carlota, moltíssimes gràcies i moltíssima sort al capdavant de la Luz, que vagi molt
bé.
Gràcies, Marcos Pardeiro, Juan Carlos Valero, Mari Jesús Cañizares, com sempre, dissabte que ve tornarem amb el Converses, Cadena Cope Catalunya Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bon cap de setmana, adéu-siau.
Adéu.